te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9.
Comunitat, un podcast del projecte Challenging Mask en col·laboració amb Ràdio Mundet per pensar les cibermasculinitats i les violències de gènere a l'àmbit digital. Les moderadores som l'Olga Caronell, filòsofa i estudiant, i la Judit Muñoz, investigadora i professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa a la Universitat de Barcelona. L'equip de producció de Ràdio Mundet està conformat per Brenda Bar, professora del Departament de Teoria de l'Educació de la Universitat de Barcelona, i Ramiro Cáceres Lastra, estudiant del Màster de Gestió Cultural. El diàleg, però, no seria possible sense les nostres oients i les interlocutores invitades. Elles són investigadores, docents, estudiants i activistes preocupades per aconseguir una educació i una societat més lliure, justa i implicades i conscienciades en la lluita contra les violències de gènere en tots els àmbits. Així que, si et preocupa l'educació, la igualtat de gènere i l'impacte de les xarxes socials en la joventut, aquest definitivament és el teu podcast. Acompanya'ns en aquesta conversa i comencem. Abans, però, Judit, ens podries comentar un poc de què va aquest projecte?
Moltes gràcies, Olga, per la presentació. Només comentar-vos que el projecte Challenging Mask, cibermasculinitat i violència de gènere a la formació del professorat, és una iniciativa que és possible gràcies a una financiació, que és la financiació d'un projecte, el projecte Indovic. És una financiació a càrrec dels crèdits rebut del Ministeri de la Presidència a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat, i en Catalunya aquest projecte és gestionat i financiat per la GAUR, l'Agència General d'Universitat. Nosaltres volem dissenyar, implementar i avaluar una experiència de hackató. La hackató és una experiència d'aprenentatge per reptes en la que volem facilitar un espai per trobar solucions a aquest repte, que és com fer front a la cibermasculinitat i a la violència de gènere digital. Per què? Perquè volem oferir algunes eines teòriques i pràctiques per ajudar al professorat, al futur professorat, a comprendre i situar-se en els contextos digitals on es reprodueix la violència de gènere i les masculinitats hegemòniques. A partir d'això, l'experiència del projecte és la invitació a viure aquesta hackató i abans d'aquesta hackató, pues, escoltar aquest podcast.
Moltes gràcies, Judit, i bueno, a més de les nostres reflexions junt amb les invitades, podrem trobar alguna cosa més, Brenda?
Sí, en el marc d'aquest projecte hem treballat també amb l'alumnat d'Educació Social. L'alumnat d'Educació Social ha fet una feina de recerca que ha consistit en mirar molts vídeos de youtubers, que des d'aquí us demano ja disculpes per aquest repte que us hem fet abordar, però ells els han pogut mirar amb aquestes ulleres crítiques. A partir dels criteris, dels indicadors que s'havien construït en aquest projecte sobre cibermasculinitats, han anat a analitzar quines masculinitats tenien, no? Quines violències es donaven en aquests vídeos de YouTube dels més vistos de tot l'estat. Alguns d'ells podrien ser els anomenats clàssics antifeministes i altres no tenien per què ser-ho, no? Serien youtubers que potser són gamers, no? O que estan parlant d'altres coses, però segurament també estan d'alguna manera transmetent algunes violències simbòliques o un tipus de masculinitat determinada. Elles han vist tots aquests vídeos, han fet aquesta feina d'anàlisi, ho hem treballat dins de l'assignatura de comunicació social interpersonal en l'exercici professional, i després també han jugat a fer un trosset del podcast. Llavors, cada capítol trobarem un trosset del diàleg que han tingut les estudiants a partir de l'anàlisi que han fet en el marc d'aquest projecte.
La benvinguda. Avui introduirem i dialogarem sobre allò que anomenarem la violència de gènere digital i ens preguntem per què considerem que la violència de gènere digital és una violència estructural. Quines novetats, avenços i desafiaments tenim per combatre-la des del dret i l'educació, aquesta problemàtica, i conversarem concretament amb Lorena Garrido. Ella és professora de la Facultat de Dret i membre del grup Antígona. La seva perspectiva ens servirà per il·luminar, esclarir i iniciar-nos en aquest cicle de diàlegs sobre cibermasculinitats i violències digitals.
Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo para olvidar y ayudarme a quemar el alcohol.
No té gènere, hi ha persones maltractadores, sigui un home o una dona. Si a les dones no els agrada que les assetgin, que no surtin així vestides al carrer.
Avui en dia ja no es pot dir res o intentar lligar amb una dona perquè diuen que un abús o t'estàs agredint.
Ara ni dos petons et puc fer. Què diràs, que és assetjament?
Estàs de mal humor perquè tens la regla.
Les dones es queixen per tot i només aconsegueixen dividir.
És injust la reserva de places per a dones amb bombers, perquè algunes no estan capacitades per estar en aquest lloc.
Algunes dones pretenen cobrar el mateix que els homes en certes feines per a les quals no estan preparades.
El feminisme s'està portant a un extrem que no és bo.
Moltes dones es fan les víctimes per cridar l'atenció.
Com heu escoltat, totes aquestes declaracions han estat fetes a la universitat dins de l'àmbit educatiu i de les quals discutirem amb les alumnes al final de l'entrevista amb Lorena Garrido.
Bueno, benvingudes a un capítol més. Avui conversarem amb Lorena Garrido, ella és abogada, és professora de Dret de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i és integrant del grup de recerca Antígona, un grup de recerca i investigació en perspectiva feminista en la temàtica de drets i dones. Benvinguda, Lorena.
Moltes gràcies.
Més que res, ara comencem amb una de les preguntes que serà en el fil conductor, si et sembla, que serà, bueno, que ens definissis un poc què és el que entenem com a violències de gènere.
Les violències de gènere, aquí tenim un problema de concepte, que és la violència de gènere, tenim una llei estatal que es diu la Llei Integral per les Violències de Gènere, però aquesta llei parla solament de la violència exercida cap a les dones en l'àmbit de les relacions de parella. En canvi, en l'àmbit internacional, tant del dret internacional, dels mecanismes jurídics internacionals, com a la llei catalana, el concepte de violència de gènere, i també s'utilitza el concepte de violència masclista, és molt més ampli. Serien totes les violacions de drets humans, o sigui, la vulneració de drets humans i de discriminació cap a les dones que s'exerceix mitjançant formes de discriminació o atemptats contra la llibertat. En aquest sentit, existeixen diverses formes d'exercir aquesta violència, mitjançant violència física, violència psicològica, violència sexual, violència econòmica, i s'han afegit darrerament, sobretot a les legislacions, ja comencen a afegir-se la violència digital, la violència obstètrica i la violència institucional. I després d'aquestes formes d'exercir la violència, tenim els àmbits, els espai relacional on es dona aquesta violència. I en aquests espais relacionals tenim la violència en l'àmbit de la parella, de la que solament parlaria la llei estatal del 2004, i tenim àmbits de la violència en l'àmbit de la família, que seria la coneguda com la violència domèstica, i tenim l'espai de la violència comunitària, altres violències com mutilació genital femenina, matrimoni forçat, i aquí s'ha afegit, amb més força ara darrerament, l'espai relacional de la violència digital i de la violència institucional. Són les dues que són més recents i que han agafat més força i reconeixement en l'àmbit jurídic.
Y Lorena, específicamente esto de lo último que nos comentabas, ¿nos podrías comentar qué son estas violencias sexuales digitales?
Yo diría que el tema es que la violència masclista no ha canviat. El que ha canviat són els espais relacionals on es dona. O sigui, el que ha crescut és la idea de que ara tenim una idea de la nostra identitat presencial, o sigui, que estem aquí, però tenim una identitat digital, o sigui, una presència digital de la nostra personalitat. I en aquesta presència digital de la nostra personalitat també s'exerceix aquesta violència. O sigui, la violència s'ha traslladat i s'ha adaptat a aquests mitjans, que també són molt diversos, des d'un WhatsApp, una videoconferència, o una xarxa social com pot ser des de X o pot ser Instagram o TikTok o el que sigui. I això seguirà canviant, o sigui, en algun moment la gent deia, no, o sigui, és més violent aquesta xarxa social? No, tenim violències a tot arreu i de fet ha estat un tema de necessitat de reinterpretació de la legislació. Per exemple, recentment, l'any passat, van tenir la primera sentència a l'Audiència Provincial de Barcelona d'una violència feta mitjançant una videoconferència, o sigui, una violació feta sense contacte corporal. I això significa un replantejament, una reinterpretació de la legislació i de la seva aplicació per quan la llibertat de les persones està afectada en una xarxa social. En aquest cas va ser un xantatge que es va fer a una menor d'edat que va anar increixendo fins a que aquesta menor d'edat, i em disculpeu, diguem, avís de contingut, fins que la nena es va introduir elements a la seva vagina en el moment en què una altra persona visualitzava això. I això està encabit dintre de la definició de violació del Codi Penal. Diguem. Per tant, és com adaptar la realitat a la nostra legislació, que té més de 200 anys, però que ha de reconèixer les noves situacions. I aquesta violència és la mateixa, el mateix masclisme, les mateixes relacions d'abús de situacions de poder que es donen en espais digitals i que vulneren la llibertat, la integritat, la dignitat i també els drets sexuals reproductius, també la llibertat d'expressió de moltes dones en aquest espai. O sigui, també tenim com aquest masclisme, el que intenta també és controlar aquest espai digital perquè les dones fugin d'aquest i, per tant, constitueix també un atemptat a la seva llibertat d'expressió.
Diries això que estem parlant de violències estructurals?
Sí, sí. En general, totes les violències masclistes són violències estructurals. I per què diem que són estructurals? Diem que són estructurals i atenem a un criteri estadístic, en el sentit de quan... No quan es denuncia, sinó quan passa això. I, de fet, la estadística de l'enquesta de victimització més gran que s'ha fet és una enquesta europea del 2015 que va dir que una de cada tres dones ha patit violència física i sexual durant el darrer any. Això és molt. Això, hem de visualitzar tots els nostres espais, una classe a la universitat, el nostre espai d'amics, amigues, i pensar d'aquí una tercera part de les dones que estan presents han patit aquesta tipologia de violències el darrer any. I estem en un moment d'augment de presència d'aquestes violències en l'espai relacional que tenim a l'espai digital. Per tant, aquí sí que tenim, diguem, un espai de creixement, perquè justament era un espai que en el qual no estaven presents en general totes les persones, però les dones encara menys. I un d'aquests missatges és un missatge molt propi del masclisme, que és aquest no és el teu lloc, que és el mateix missatge de l'assetjament sexual. Per tant, aquests, per exemple, discursos d'odi dintre de la xarxa social cap a les dones constitueix un clar missatge de aquest no és el teu lloc i hauries d'abandonar aquest espai relacionar i aquest espai de poder. Per tant, no és casual també que hi hagi un grup semi-organitzat o organitzat de manera una miqueta informal per difundir i per acrescentar aquest discurs. I, bueno, deia que són estructurals en general les violències. O sigui, aquesta enquesta europea diu que, per exemple, una de cada 20 dones a Europa ha estat violada, en el sentit de centralitzar el consentiment com una eina per mesurar quan hi ha un atemptat a la llibertat sexual de les dones. I és estructural també quan estem dient que per exemple, el 84% de les víctimes de denúncies vinculades a delicte sexual són dones, i el 96% de les persones condenades són homes. I per tant, això mostra que encara, i aquí arribo a la definició també de les violències masclistes, que són les violències que s'exerceixen cap a les dones per el sol fet de ser dones o que afecten de manera desproporcionada a les dones. I en la violència digital estem en aquest punt, a vegades és per el sol fet de ser dones i estar exercint la seva identitat digital, en altres és, i que afecta de manera també desproporcionada a les dones, i també tenim que són violències masclistes, aquelles violències que estan basades en estereotips de gènere, i aquí també inclouen a les persones del col·lectiu LGTBIQ+.
Jo anava un poc, estem veient que en les últimes dècades i sobretot l'última dècada hi ha com un auge de, sobretot en aquesta esfera digital, un auge de figures que obertament tenen un discurs antifeminista. Pensaries que
diem que aquesta reacció que està passant també comporta l'augment de violències i l'auge de violències digitals i sexuals aquí en aquest àmbit?
Sí, clar, és
el perill que hi ha.
Sí, és el perill i és l'utilització i una utilització conscient d'aquest espai per la difusió d'aquest discurs. Per això també és important la visualització i voldria aquí treure, diguem, una sentència molt important en el cas de l'influencer, el tio blanco hetero. Explicaré una miqueta el cas perquè s'entengui. Una altra persona, que és una persona que fa també difusió, influencer, que treballa temes de temes feministes, de que és la Yolanda Domínguez, va dir en el seu canal de YouTube i altres, va expressar la idea de que aquest tio hetero blanco, tio blanco hetero, donava un discurs que violentava a les dones. Va dir això, violenta a les dones. I aquest influencer la va demandar, li va fer una demanda per difamació del seu honor i la seva dignitat. Va ser en aquell moment i ell va dir que ell no havia estat, o sigui, va reduir el concepte d'atentar contra o fer un discurs masclista a la idea de que ell no havia estat condemnat per cap delicte de violència de gènere de la llei integral, o sigui, de fer un mal físic, psicològic a la seva parella, exparella. Per tant, ell va utilitzar el concepte reduït de la llei integral. En aquest moment, amb aquella demanda, Yolanda Domínguez va fer una contrademanda dient que efectivament el discurs no solament violentava les dones en termes genèrics, sinó que constituïa un discurs de odi i que era no solament fet, sinó que promogut per aquesta persona que almacenava i promocionava i diguem, augmentava aquest discurs d'odi als seus canals de difusió. I en aquest sentit tenim una sentència que va arribar fins i tot amb recurs al Constitucional que li va donar la raó, a la Yolanda Domínguez en el sentit de dir que aquest tio blanco hetero no solament era responsable dels seus dits o expressions, sinó que també és responsable de tot el discurs d'odi o tot el discurs discriminatori que es pugui donar o promoure dintre dels seus canals. O sigui que la responsabilitat no és solament del que tu dius, sinó que del que s'almacena, o sigui, del que està dintre del teu espai digital. Per tant, perquè diu que tu tens la capacitat d'esborrar o tens la capacitat de parar un creixement d'aquest discurs d'odi i, per tant, va dir... va dir que aquesta persona era responsable i ho va condenar, diguem, en aquest sentit, i que aquest discurs que sí que es donava per part d'ell i per part de l'altre es constituïa aquest discurs d'odi. I també va dir una altra cosa important, aquestes sentències, diguem, amb els seus recursos, que és que va reconèixer que l'expressió violentar a les dones no estava vinculada exclusivament a una condena penal, sinó que era una expressió social que estava, diguem, ja reconeixida i que tu podies atentar contra la dignitat i violentar a les dones encara que no estiguessis condenat per un delicte de violència de gènere. Per tant, també això és aconseguir un reconeixement per part del sistema jurídic, que dit això tampoc és que sigui, diguem, a vegades gaire... podríem dir que estigui al costat sempre de les dones. Hem tingut altres casos de revictimització que hem vist i tal en denúncies, però en aquest cas sí que hi ha un reconeixement a la llibertat d'expressió de la Yolanda Domínguez i al fet de que sí que podem dir que determinades actuacions o vídeos o espai dintre de les xarxes socials constitueix delictes d'odi, constitueix una violenten a les dones en el seu discurs. I això és un avanç.
Ara, davant de tot això que tu expliques i que a vegades es fa una mica perdre, no?, l'horitzó de l'esperança, voldria tornar a la idea de l'esperança. Què podem fer? O sigui, nosaltres estem intentant treballar tot això en l'àmbit de l'educació, en formació de professorat, i si des de la teva perspectiva, que és jurídica, no?, però també com persona que conviuen joves, no? Que tens fills, filles, què penses que podem fer nosaltres des de l'àmbit educatiu per treballar en la detecció, en la prevenció de totes aquestes violències digitals i també de com podem treballar a les aules, als entorns educatius?
Jo crec que en el tema esperançador hem de pensar que les xarxes socials són una eina, podríem dir, bastant accessible per fer xarxes, per fer comunitat. És que hem de tornar a la idea de fer comunitat, però comunitats que ajudin a les persones, que no les facin sentir soles. O sigui, estem en un sistema capitalista que, per essència, intenta fer-nos creure que són persones individuals i que tot el que fas és solament forma part del teu treball, i això no és cert. O sigui, treballem, diguem, conjuntament, en comunitat. El feminisme sempre ha treballat des d'aquesta perspectiva. Per tant, treballar discursos de comunitat és fer difusió d'aquest discurs feminista interseccionat amb altres eixos d'opressió, com poden ser l'origen, la racialitat, la pobresa femenina, o sigui, tot el que significa la difusió d'això, però també, sobretot, i crec que això ho podem fer al món digital i sobretot al món al món que dic jo, diguem, presencial, i que és el que tenim a les aules, que és el pensament crític. O sigui, hauríem de pensar i pensar-nos qui em té geolocalitzat. L'altre dia vam fer l'enquesta a classe i vam veure que molt poca gent estava geolocalitzada, amb alumnat de primer any, de 18 anys, molt poquíssim estaven geolocalitzats per la seva família. Però pràcticament a l'aula un 80% estava geolocalitzat per part d'amics i amigues. Això què significa? Hauríem de pensar per què estem geolocalitzats. Algunes dones per protegir-se i que altres sàpiguen on són, aquest és el motiu, i els homes per què? Però també van veure que això podia significar també a vegades el tema del control. Com controles a les persones? Les controles per geolocalització. O sigui, jo tinc altra línia d'investigació, que és el tràfic de sers humans. El tràfic de sers humans ja no són dones que estiguin en un zulo amb cadenes, com aquesta, diguem, imatge, sinó que són persones geolocalitzades. Per tant, hauríem de fer un pensament crític de tota la informació que donem, tot el que fem a les xarxes socials. Perquè el pensament crític, i aquí la bell hook té molta raó, o sigui, el pensament crític és la llavor per poder combatre aquests discursos d'odi, el coneixement i el pensament crític. Per tant, necessitem també conèixer més què s'està fent a les xarxes socials, l'impacte que té. O sigui, també s'ha de dir, les xarxes socials no les podem amagar. Jo també tinc adolescents a casa i sempre ho penso, però encara no hem estudiat tot el que significa, per exemple, en temes de salut mental, de la dopamina que diuen, però de moltes més coses en el tema de les hores que passem a les xarxes socials. Per tant, el contingut que li donem a les xarxes socials és molt important, perquè serà el contingut que estem també, podríem dir, nutrint o desnutrint a la nostra salut mental. I això, aquí va haver un intent, no sé, van haver i estudis a Instagram, que quan es va començar, diguem, a crear i a la seva difusió, ja s'establia que això causaria un gran impacte negatiu a la salut mental de les persones. I per això ara s'està plantejant de com fer-ho, i tenim fins i tot molta publicitat del propi Instagram i de les mesures cap a l'adolescència. Per què està fent això? Perquè no se li acuse de que després seria com el causant de molts problemes de salut mental de les persones. Això no és demonitzar les xarxes socials, però l'hem de treure la millor cara. I de moment, diguem, el que està apareixent més o la major utilització ha estat en un discurs més aviat negatiu d'altres grups socials, de l'alteritat, d'això que és diferent, d'això que intenta fer un canvi de certs models, podríem dir, tradicionals, per exemple, de família, de dona, que són el que sempre ha treballat el feminisme, que és intentar trencar el rol de la mujer en el rol tradicional que li va donar la il·lustració que dèiem Rousseau quan va descriure la companya de qui governava, va dir directament que era una persona que no hauria d'estudiar molt, que a mi això, diguem, em causa molt malestar pensar que solament estudiava per fer la criança de les criatures i que mai havia podríem dir de debatre o de fer un pensament diferent del seu company home. O sigui, va posicionar a les dones en un model no solament social, sinó en un model jurídic que va fer l'exclusió de les dones. Per això les dones no podien votar. Clar, avui en dia pensem, no, ja, alguna gent et diu, està tot aconseguit. No està tot aconseguit. Encara no arribem ni a una representació equilibrada en els càrrecs de responsabilitat, però tampoc a les xarxes socials ni són espai on i s'han de fer encara més estudis per veure si les dones es senten realment lliures en aquest espai de les xarxes socials. I jo majoritàriament el que conec en el meu espai, que té un cert esbiaix d'edat, però també en el de la meva filla, que és una adolescent, tenen perfils privats i hauríem de preguntar-nos per què els perfils privats. I això té a veure amb per poder intentar fer una barrera davant d'aquests discurs misògens, d'odi cap a les dones. Encara es queda molt per saber, diguem, aquest impacte del que està passant. És que quan pensem que la violència és estructural, no pensem que pràcticament el 100% de les dones ha viscut alguna situació de violència sexual durant la seva vida. Pràcticament el 100%. Això, quan diem trencar el silenci, és perquè és una situació estructural de la que encara estem començant a parlar. I això fa por a altres grups, diguem, de que es parli o es qüestioni. Un dia em va dir un alumne, és que hem d'aprendre a lligar una altra vegada, i crec que sí, que hem d'aprendre a com treballar el consentiment, i això significa també que l'espai digital pot ser un espai també d'educació amb això, del consentiment, de la llibertat de les persones, de les dones, de les dissidències i d'aquesta diversitat. I per això sí que volia dir que això encara no tenim dades, però quanta violència hem rebut o no rebut de diferents maneres també a les xarxes socials. I això també, igual que ho hem dit en altres formes i espais de violències, ho haurem de dir també a les xarxes socials. I tenim una responsabilitat de construir discursos més esperançadors.
Escoltarem les reflexions de les estudiants.
Part, no, d'aquest ideari amb el qual s'estan formant, no, ens acabem educant també com a educació informal a joves i a vegades no tan joves, la veritat. Llavors, no sé qui voldria començar.
Vale, començo jo, si voleu.
Vale.
Vale, moltes gràcies, Brenda, per aquesta introducció. Bueno, no sé si alguna vegada heu vist un vídeo i us heu preguntat si el que esteu veient és realment el que va passar. Una miqueta el que jo vull parlar, no, en aquest apartat del podcast, és de les tècniques d'edició i manipulació que alguns creadors de contingut utilitzen per distorsionar la realitat. Per fer-ho, concretament, doncs parlaré del cas del Roma Gallardo, no? El Roma Gallardo és un personatge conegut a YouTube pels seus vídeos polèmics i enfrontats. Però què hi ha darrere d'aquestes imatges tan impactants i ofensives? Realment els seus seguidors es pregunten si el que veuen als seus vídeos és una representació fidel de la realitat o per si en contra està sent manipulat o està reflexionant. Llavors, l'edició de vídeo és una eina molt potent que es pot utilitzar tant per explicar històries de manera creativa com per manipular la percepció de l'espectadora. En el cas del Roma Gallardo s'han detectat diverses tècniques d'edició que distorsionen la realitat, com per exemple els talls. Els talls als vídeos poden eliminar parts d'una conversa que no afavoreixen a la narrativa que es vol transmetre. D'aquesta manera es pot crear una falsa impressió del que realment va passar. Amb un simple tall es poden eliminar paraules clau, canviar de context una frase o fins i tot crear, doncs, una falsa impressió de la continuïtat.
Durant les darreres setmanes hem estat visualitzant el contingut del youtuber Wall Street Wolverine. És un creador de contingut amb milers de seguidors que sovint utilitza arguments antifeministes per desacreditar la lluita pels drets de les dones. Avui m'agradaria posar sobre la taula dues idees claus que apareixen molt sovint en el seu discurs, que són les dones en el poder i els discursos biologicistes de gènere. A més, també posar aquests arguments en diàleg amb perspectives teòriques que ens poden ajudar a desmuntar-los, sempre des d'un punt de vista crític i educatiu. M'agradaria començar parlant del paper de les dones en la política. El youtuber Wall Street Wolverine fa afirmacions com aquesta: les dones de Podemos no saben fer lleis perquè són dones, fent referència a una declaració de certs ministres del PSOE. Amb aquest tipus de comentaris perpetua una visió masclista i tradicional que limita la capacitat política de les dones simplement pel fet de ser dones. No només són desqualificadors, sinó que reforcen estereotips de gènere que invisibilitzen el talent i la vàlua de les dones en espais de poder. Per desmuntar aquests discursos és clau recórrer a autores feministes com Judith Butler, que ens recorda que el gènere és una construcció cultural i performativa, no una realitat fixa. Així doncs, atribuir capacitats a les dones basant-se en el seu gènere no té cap base real, sinó que és un acte performatiu que perpetua desigualtats de poder. També val la pena connectar-ho amb el pensament de Foucault, que defineix el poder com una xarxa que reprodueix en les relacions socials. En aquest cas, el poder masculí dominant utilitza discursos com aquests per mantenir les dones en una posició subordinada, excloent-les de la presa de decisions polítiques. En definitiva, posar les dones en qüestió pel simple fet de ser dones no només és injust, sinó que també antifeminista i perpetua estructures de poder masclistes. Això es pot combatre des del coneixement crític i una educació feminista que qüestioni i transformi aquestes lògiques patriarcals.
El que hem trobat és, segons el contingut que hem analitzat del youtuber Isaac, conegut també pel nom de l'usuari Infobloggers, hem identificat una ideologia clara contra el feminisme, ja que afirma que és una màfia, un moviment psicòpata, una dictadura, tot això ideada pels socialistes, que vol dividir la societat entre homes i dones i viceversa. No només això, sinó que també insulta les feministes afegint que són unes enfermes mentales, loques feministes, pandilles de tarades, xurros zumbades i psicòpates. Bueno, en fi, això és el que tenim. Però no només això, si també considerem que aquest tipus de contingut incita l'odi i és perjudicial per les persones que consumeixen aquest tipus de contingut i clarament per a les feministes. A més, acabes sempre els vídeos dient que si no us agrada, no us ha agradat, podeu deixar aquí a baix algun insult. Bàsicament és com aquest discurs d'odi, de vinga va, podeu insultar, pues, el té bastant present al seu canal. També podem dir que hem observat que l'Isaac és una persona culta que s'expressa amb un vocabulari clar i que d'alguna manera posseix qualitats sofistes. Això pot fer que persones que consumeixen el seu contingut de manera no crítica puguin acabar sent influenciats pels seus pensaments. Per l'altra banda, cau bastant en la victimització dels homes. Doncs no poques les vegades que parla sobre, per exemple, la llei de la violència de gènere i diu que si algun home s'atreveix a tocar-la, a querer mínimament tocar un article, ja és tachado de machista i de odiar a les mujeres. I fa que els fan passar per processos terribles. En relació a això, a més, diu que el feminisme vol fer sentir els homes com a criminals pel sol fet de ser homes. Conclusió, el contingut d'Infobloggers reflecteix una posició obertament contrària al feminisme, sovint amb un discurs que pot incitar l'odi mitjançant insults i retòrica incendiari. La seva capacitat per comunicar-se de manera clara i amb recursos sofistes influencia perillosament a les espectadors que consumeixen el seu contingut sense esperit crític. A més, sovint es presenta en una postura de victimització masculina, distorsionat debats com el de la violència de gènere i criminalitzant les feministes. Així dificulta el diàleg i perpetua estereotips que impedeixen avançar cap a una societat més igualitària.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta intervenció. Al final veiem, no, que totes aquestes idees que hem dit al principi no sorgeixen del no-res, sorgeixen d'aquesta construcció, no, que es va donant i que realment es dona com per natural i no és pas natural, sinó que tota aquesta influència al final acaba construint aquestes idees i el perill que també tenen.
La violència de gènere digital és aquella violència exercida a través de les tecnologies digitals amb la finalitat d'intimidar, controlar, humiliar o fer mal a una persona pel fet de ser dona o una identitat dissident. Aquestes violències són estructurals perquè s'integren i s'articulen en les institucions, les normes i les estructures socials perpetuant desigualtats sistemàtiques que afecten a col·lectius concrets. Els moviments feministes i el pensament crític han estat fonamentals per visibilitzar i qüestionar aquestes formes de violència, fent possible que cada cop més persones puguin identificar-les, assenyalar-les i combatre-les. Gràcies a la lluita col·lectiva s'han aconseguit canvis legislatius, mecanismes de protecció i una major consciència social sobre les desigualtats de gènere. Tot i així, encara queda camí per recórrer. I l'educació, en aquest sentit, és clau per construir una societat més igualitària i justa.